Ràdio L'Escala.
Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. Estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado.
Te espero siempre, mi amor, cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor, sé que un día llegará. Te espero siempre, mi amor,
cada hora, cada día.
Te espero siempre, mi amor,
cada minuto que yo viva.
Te espero siempre,
siempre.
Hola Manu, ¿eh? Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte. Venga.
Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? Hasta luego.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de L'Escala, Torroella i L'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
l'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Comencem 11 i 5 minuts, aquestes dues hores de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, la primera d'aquest mes de novembre. Venim d'un dia festiu, una setmana curta, i bé, nosaltres aquí, dijous i demà també, al peu del canyó, fent companyia a tots els oients, totes les persones que estan a l'altra banda, ja sigui una ràdio convencional o també a través d'un ordinador, a través d'un telèfon mòbil. Des d'allà on sigui que ens escoltin, o també des de la ràdio d'un cotxe, doncs siguin molt benvinguts. Són dues hores d'entreteniment aquí a Ràdio L'Escala, que esperem doncs, que els agradi i es quedin, ens facin companyia amb les propostes que els hi proposarem per avui. Bé, doncs avui tindrem temps per parlar del temps, temps per la meteo, des del blog d'en Sergi Corral. De moment sembla que el bon temps, aquest temps que hem tingut durant tots aquests dies, que hem gaudit doncs, d'una molt primaveral, sembla que té data de caducitat. Tot això ens explicarà en Sergi Corral al temps per la meteo, des del seu blog. També explicarem per aquelles persones que encara no hagin comprat el diari, el que parla la premsa general des de la xarxa amb l'Helena Puigdueta, Oriol Pujadó i Taís Trujillo. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. I també ens quedarem amb un refrany o frase del dia. Des de la xarxa, la Montse Hidalgo, avui amb el seu pla vital, entrevistarà a Jordi Claramonte, director general, i Adrià García, director executiu d'Alcaline Care, per conèixer com funciona la dieta alcalina. I també és aquell dia que parlem del camp, parlem de la terra, des de FEM Girona, Meducit i Pere Puigverd. A la fruita, la verdura de temporada, quin tipus hi ha i moltes més coses en aquesta secció que avui el protagonista seran les olives. I amb tot això, i acompanyat de música de la bona, arribarem al punt de les 12. M'hi volen acompanyar, i volen ser-hi, volen formar part com oients, doncs siguen molt benvinguts. Bé, i el temps? Tenim una temperatura actual de 16 graus amb 6, i en Sergi Corral ens diu 16 graus en 6, la humitat que me l'havia descuidat, 81, humitat alteta, 81%. I què ens diu en Sergi per avui dijous, dia 2, ja segon dia d'aquest mes de novembre, un cel variable gairebé tot el dia, amb alguns núvols baixos que hem tingut de matinada i bandes de núvols que iran circulant tot el dia, deixant un sol un xic entrenyinat. Pel que fa al vent, han començat a mitjorn, a primera hora, que ha anat calmant, i el centre del dia quedarà ben variable, amb estones de gregal molt flux. La mar arrissada tot el dia. I demà, que ja tornem a estar ja a les portes del cap de setmana, divendres, ens diu que tindrem un sol tapat de matinada en núvols baixos abundants. Al matí s'aclarirà, però quedarà un panorama variable tot el dia en núvols i estones de sol, ambient més humit. El vent, calmes de matinada i matí, amb mitjor fluix de força 2-3 a migdia i tarda. I la mar, abraçada tot el dia, amb marejol mar endins a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, fregant, però encara no, aquests 18 graus, 17 amb 8. Bé, doncs això és el que ens diu en Sergi Corral des del seu blog. Com cada dia, comencem per el temps per saber doncs, com està la situació meteorològicament parlant. I del temps, doncs és aquell moment que ens anem fins als quioscs per saber, més ben dit, ens explicaran el que podem trobar, els quioscs, o les llibreries, o els llocs on venguin diaris, com potser les gasolineres o els supermercats. Del que porta avui la premsa ens en parla l'Helena Pujadueta, l'Oriol Pujador i la Traís Trujillo.
I de nou als diaris, cop d'ull a la premsa, primeres pàgines, titulars, fotografies, allò que destaca, doncs, de les principals capçaleres que són aquest matí al quiosc, que hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal. Ens fixem en els altres diaris. Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
El que resumim dient la premsa generalista, portada del periòdico per començar. Avui, principal argument, aquesta i a totes les portades, les compareixences previstes a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem per la declaració unilateral d'independència. Què diu aquest diari, el periòdico, i al respecte d'aquesta qüestió?
Doncs diu que Puigdemont i els seus fidels repten la jutja i demanen declarar per videoconferència des de Brussel·les. Un comunicat signat pel govern legítim de Catalunya insisteix en que el que s'ha muntat és un judici polític. L'editorial del periòdico diu que la responsabilitat de Carles Puigdemont és presentar-se davant les autoritats judicials amb la resta del seu govern i reitera que Espanya és un estat de dret i que compleix amb els estàndards de les democràcies avançades.
La fotografia més destacada, però, de la portada del periòdico és per l'incendi mortal d'ahir en un bloc de pisos al barri del Putxet, a Barcelona.
Sí, va morir un home de 93 anys i un jove de 18 anys està ferit amb cremades. Els veïns no podran tornar a la finca fins que es revisi l'estructura de ferro de l'edifici.
Cop d'ull ara a La Vanguardia. Aquí, imatge per l'arribada a l'estació de Totxa d'Anna Simó i de Joan Josep Nuet, secretaris de la Mesa del Parlament, que van arribar ahir, recordem-ho, a Madrid, per respondre a la citació del Tribunal Suprem. Però més enllà d'aquesta qüestió, Taís, què més hi llegim a La Vanguardia?
Doncs que Donald Trump es planteja enviar a Guantánamo el terrorista que dimarts va atemptar a Nova York. El president nord-americà va anunciar un enduriment de les polítiques d'immigració després d'aquest múltiple atropellament que va acabar amb la vida de 8 persones.
Tercera portada del matí, portada del diari Ara, diu que la Fiscalia demanarà penes de presó per als impulsors de la DUI, demanarà que els posin a la presó, en presó preventiva. De l'àmbit de la política internacional, afegeix també la primera pàgina una dimissió, la del ministre de Defensa britànic.
Sí, és de fet la primera baixa per l'escàndol d'assetjament sexual de polítics al personal al seu servei al Parlament de Westminster. El ministre ha enviat una carta a la premier britànica, Theresa May, admetent que no havia estat a l'alçada dels estàndards requerits per les forces de seguretat, per les forces armades, després de saber-se que fa 15 anys hauria tocat el genoll a una periodista.
I acabem aquest repàs amb el Punt Avui, que qualifica les citacions judicials d'avui de justícia express.
Diu que els advocats indiquen que el dret a la defensa queda afeblit perquè han tingut menys d'un dia per preparar-se i mostra també imatges dels mobilitzats a favor i en contra dels imputats a l'estació de Sants de Barcelona. I encara un altre titular del Punt Avui. Les companyies aèries desmunten els auguris de la crisi i incrementaran un 13% les places de vols disponibles a l'aeroport del Prat.
Aquest era el resum de la premsa generalista, la premsa que ens podem trobar avui si anem a buscar el diari ara abans de dinar, o en aquest moment. Aquest resum de premsa de l'equip que fa l'informatiu del matí. Notícies en xarxa, edició matí. Helena Pujadueta, Oriol Pujador i Taís Trujillo. Bé, i és aquell moment que ens agrada felicitar tothom que és el seu sant, el seu aniversari. També parlem d'una notícia que passava avui fa un any que es donaven els informatius i acabem amb la frase o refrany del dia. I és aquell moment d'estrenar la penúltima pàgina d'aquest calendari, d'aquest nostre calendari de referència al novembre, que ens diu que té 30 dies i l'escrit al costat de la il·lustració, doncs, que és d'una castanyera, ens diu: mira, noi, a mi no em vinguis amb bruixes ni amb esperits, ni em truquis a la porta al novembre per confits, que la tradició més forta que vaig rebre dels més grans, la que el record sempre em porta, és celebrar Tots Sants. Doncs sí, ahir era la festivitat de Tots Sants i avui és la dels difunts. Avui és la commemoració dels fidels difunts. També és Sant Victorí. Bé, doncs felicitats a tothom que si algú m'he descuidat, doncs també felicitem per si avui és el dia del seu sant. I ens anem als aniversaris. Felicitem primer tots els oients que ens estiguin escoltant, que avui és el dia del seu aniversari. Que passeu un molt bon dia, moltes felicitats. I també heu de saber que avui fa anys l'actor Joel Joan, que en fa 47, el periodista Juan Ramon Lucas, que en fa 59, i el director Jaume Balagueró, que en fa 49. I què passava ara fa un any en els informatius d'aquesta casa, tant de ràdio com de televisió? Quina era la notícia que es parlava? Doncs es deia que l'Ajuntament de l'Escala ha fet aquest dimarts una ofena floral institucional als difunts, als diferents cementiris del municipi de l'Escala. Al voltant de les 12 s'ha fet un acte institucional en recital poètic i acompanyament musical a càrrec de Baltasar Fons i Pere Pau Ximenis. Una notícia que també avui se'n parlarà a l'informatiu, una notícia que serviria també per al dia d'avui perquè hi ha els mateixos protagonistes. I quan el refrany avui diu pel novembre cava i sembra. Bé, i és aquell moment que ens anem a la música. I amb la música que ens aporta l'Orquestra Plateria. Avui és dia d'orquestres i conjunts de ball, el dijous, i la camarera de mi amor, l'Orquestra Plateria.
En este bar pasaron tantas cosas y se dijeron cosas deliciosas. En ese bar tú fuiste la primera, por eso vengo siempre a ese rincón. Sírveme otro vaso de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Serás la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Ay, camarera, camarera, así me gusta, sabrosa y ligera.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
És l'Orquestra Plateria amb aquest Camarera de mi amor, un dels seus primers treballs discogràfics d'aquesta formació que ara no sabem si tornarà. De moment va dir, varen fer una gira de comiat, però a vegades passa el que passa, que un s'ho repensa i té ganes de tornar. Veurem si tornem d'aquí uns anys a tenir o podem tornar a ballar a ritme de l'Orquestra Plateria. Bé, doncs continuem. I és aquell moment que anem a conèixer el pla vital que ens proposa la Montse Hidalgo. Avui una entrevista amb Jordi Claramonte, director general, i Adrià García, director executiu d'Alcalin Care, per conèixer com és i com funciona la dieta alcalina.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Me
mantenir l'energia és fonamental per viure i bé. Els canvis estacionals ens afecten a tots i per adaptar-nos millor hi ha diverses possibilitats, com per exemple fer canvis també en l'alimentació. Avui volem conèixer una proposta que guanya adeptes cada dia, com és la dieta alcalina. Saludem Jordi Claramonte, ell és director general d'Alcaline Care. Benvingut.
Gràcies.
I també Adrià García, director executiu d'Alcaline Care i fundador d'aquesta companyia. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Parlem de dieta alcalina i potser no sabem ben bé què és. Ens ho podeu explicar?
Sí, la dieta alcalina és un concepte que en aquest país, com molt bé has comentat, comença ara mateix a ser una mica més conegut, però és un estil d'alimentació que durant molts anys s'ha practicat de forma normalitzada a països com Japó, Corea, i es continua practicant, i que es coneix molt bé al nord d'Europa, sobretot a països com Alemanya, Àustria, i també als Estats Units es coneix molt bé. Això consisteix bàsicament en tenir cura de que els aliments que mengem ens aportin, ens donin una aportació necessària i suficient de sals minerals i que ens ajudin a oxigenar el cos. O sigui, és perquè al final estem fent referència, quan parlem d'alcalinitat, parlem de pH, però no parlem del pH de la sang, que és un dels errors clàssics que comet la majoria de gent que parla d'aquest tema, perquè el pH de la sang és un pH que no varia, sinó estem parlant del pH intersticial, que és el pH del líquid que envolta totes les cèl·lules del nostre cos.
En molts de nosaltres, lo de la dieta alcalina ens sona com a posar-nos les piles, anem bé, no?
Correcte.
En aquest concepte. Qui sou com a empresa?
Com Alcaline Care som els pioners aquí a Catalunya i a Espanya en el tema de l'estil de vida alcalí. El que hem volgut treballar nosaltres, que venim de referència als Estats Units, el doctor Young, que porta més de 30 anys treballant en complements alimenticis, és que pel ritme frenètic de vida que portem és bastant inviable poder aconseguir alimentar-nos bé amb tot el tema de fruites, verdures. Aleshores, nosaltres el que vam començar a implantar és uns complements alimenticis en el que aportaven al cos tant sals minerals com els nutrients dels vegetals reduïts en pols per poder-lo barrejar amb aigua.
Com podem saber si estem bé o no d'aquest nivell del que ens fèieu referència?
Doncs mira, es pot fer una prova que és ben senzilla, amb tires reactives. Suposo que tothom a la seva vida, en algun moment o altre, ha fet servir tires reactives per mesurar el pH salivar, sobretot, moltes vegades. O jo de petit, una de les coses que més es portava era que teníem aquells episodis que ens trobàvem malament i que ens havien de mesurar la cetona i ens feien fer pipí en aquelles tires reactives, on recordeu, suposo, els oients d'aquest tipus de procediments.
I totes les embarassades.
Correcte, i totes les embarassades. Bàsicament, al final, a través de la saliva, com a través de l'orina, podem veure com estem en aquests nivells. No? La saliva ens està donant més aviat una lectura del que seria les reserves minerals que tenim al cos, perquè la nostra saliva el que fa és aportar de forma natural bicarbonats perquè el procés de predigestió es faci de forma efectiva i, per tant, la nostra saliva, per tant, és portadora d'aquests minerals. I, per altra banda, quan mesurem l'orina, depenent del moment del dia en el que fem, estem mesurant quina és la càrrega metabòlica àcida del dia anterior o com estem aquell dia a nivell de processos metabòlics i de, diguéssim, d'aquest equilibri de pH intern.
Com anem de nivell, per entendre'ns. I què hem de fer? Podem estar alts? Podem estar baixos? No sé, quin pot ser el resultat?
A veure, el pH és una escala que literalment significa potencial d'hidrogen. Comentarem que és una escala que es mou des del nombre 0 fins al 14 i que el pH neutre és el 7. I els nostres líquids interns, bàsicament, estan una miqueta per sobre d'aquest 7. Estan aproximadament a 7,5. És dir, quan parlem de qualsevol cosa que estigui per sobre del 7, qualsevol líquid, diem que és alcalí. Quan està per sota de 7, diem que és àcid, no? Aleshores, quan parlem d'alcalinitat, no parlem de sobreestimular aquest nivell de pH a cotes superiors a aquests 7,5, sinó el que parlem és de recuperar aquest equilibri natural que tenen els nostres líquids interns.
Per tenir una alcalinitat adequada, què hauríem de fer?
A veure, el primer que hem d'entendre és quins són els processos que d'alguna manera ens trenquen l'equilibri d'aquesta alcalinitat bàsica que tenim nosaltres en els nostres líquids interns. No?
L'estrès, per exemple?
Correcte, correcte.
Sí?
Un seria
sí.
L'estrès, un altre seria l'alimentació, les emocions són superimportants, després tenim l'aigua, les
si tenim, agudes... Perdoni, sí. Si tenim disgustos, la nostra alcalinitat puja i baixa...
Correcte, correcte. Bueno, si
prenem nota.
Molt important, és fonamental. Per tant, quan parlem d'això, no estem parlant només. Com comentava el Jordi, és fonamental pensar que estem parlant d'un estil de vida, no és només nutrició. Tenim de forma natural una alcalinitat al nostre cos, no? Per això els nens els diuen que no se'ls acaben les piles. És perquè ells van molt bé de reserves. Però clar, a mesura que anem passant els anys, això va variant. Entre altres coses, per exemple, perquè no bevem prou aigua. Aquest és un dels mals endèmics de la societat, no? I a vegades, quan ho fem, estem bevent aigües que, al ser de molt baixa mineralització, tenen un pH àcid, que per una banda va molt bé perquè els ronyons funcionen més lleugerets, però per una altra banda el que ens passa és que ens estan robant minerals cada cop que en bevem.
Suposant que aquesta aigua sigui baixa en continguts minerals, què fem? Què li posem? Sal?
Sí, precisament amb això hi ha diferents possibilitats. Una de les possibilitats que s'està posant molt de moda en els últims anys és, sobretot, tenir cura de les salses amb què cuinem, val? Perquè això ho comento perquè pels oients és una petita mesura que podem implementar en el nostre dia a dia, que no és gaire costosa, però que és molt important, que és que aquestes sals refinades que venen als supermercats al final només són clorur sòdic. I, en canvi, els minerals que porta a la sal marina són tots els minerals de la taula periòdica. I els necessitem tots. Això què vol dir? Vol dir que és tan fàcil com acostar-se a una herbodietètica o a una botiga de productes naturals i demanar una sal que no hagi estat tractada. Val? I aleshores estem aconseguint remineralitzar-nos d'una forma molt més natural. Aleshores, en el cas de l'aigua, una mesura senzilla seria posar-li aquestes sals. Una altra seria comprar complements dels que nosaltres fabriquem, que ja estan pensats per això. En tenim un, per exemple, que permet posar unes gotetes a l'aigua, que no li canvia el gust, però que al mateix temps ja està portant minerals i ja està pujant el pH, no?
Parlava d'emocions, d'estrès, ritme de vida i del canvi de les estacions.
El primer que hem de tenir en compte és el tema de la llum. Val? Per què? Perquè el tema de la llum, que és al final el que regula tots els nostres mecanismes interns, al final ens està donant una pauta de com es mouen tots els organismes naturals. Val? Tenim menys llum significa, al final, en definitiva, tenir menys energia. Per tant, les èpoques que va minvant la llum és quan més es nota a quin nivell de reserves tenim. Aleshores, què passa? Que una de les coses que es noten més quan un està baix d'energia és que tenim a nivell celular quelcom que és fonamental, que és l'intercanvi, diguéssim, entre l'interior i l'exterior de la cèl·lula, que funciona amb sals, i, evidentment, el nostre cos també necessita aquesta concentració salina perquè és electromagnètic, vol dir que funciona per impuls nerviós. Aleshores, quan tenim una baixa concentració d'aquests minerals al cos, en aquestes èpoques de l'any és quan més ho notem, quan més costa llevar-se al matí, costa més arribar a final del dia, sembla que tot costa, no? Aleshores, com ho fem per recuperar aquesta pila alcalina? Doncs reforçant amb el tema de mineralització. Un altre dels processos fonamentals que tenen a veure i que interactuen amb el que és la dieta alcalina és l'oxigenació del nostre organisme, val? Quan parlem d'oxigen estem parlant d'una altra cosa que és fonamental. Per què? Moltes vegades s'associa l'oxigenació amb el tema del sistema nerviós. Sistema nerviós perquè sabem que quan tenim una baixa oxigenació no acabem de funcionar del tot bé, no? Però en realitat és tot el nostre organisme, perquè les nostres cèl·lules, i això probablement els oients ho desconeixen, tenen un cicle que són com si fossin, diguéssim, petites personetes que tenim dintre el cos o petits animalets, no? I cadascun s'alimenta, respira i fa les seves excrecions, no? Aleshores, aquesta respiració celular no es pot produir a menys que hi hagi suficient oxigen present. I quan això no ho aconseguim, no ho tenim, les cèl·lules passen a un procés que es diu fermentatiu. I, evidentment, ja sona malament. Tots sabem el que ens recorda la fermentació, oi? A nivell de traducció de moneda d'intercanvi energètic del cos, significa que amb la mateixa molècula de glucosa aconseguim 18 vegades menys energia i generem molt més residu. Per tant, és molt poc eficient. Aleshores, què passa? Que quan tornem oxigen al nostre cos, quan tornem oxigen al nostre metabolisme, és com si engeguéssim la bombeta. És tornar-se a posar la pila alcalina en marxa.
Per oxigenar-nos hem de fer, per exemple, més esport?
Correcte. A veure, l'esport seria una de les vies per millorar l'oxigenació del cos, el que passa que s'ha de tenir en compte que hi ha molts tipus d'esport.
Qui diu esport diu activitat física, eh? No?
És fonamental i forma part d'aquesta proposta de canvi d'estil de vida. El que passa que és evident que s'ha de tenir cura de com fem l'esport, perquè, clar, un esport anaeròbic ens estarà requerint més oxigen del que tenim, no? O sigui, treballem en un entorn anaeròbic quan fem, per exemple, una sprintada en un moment donat, o quan estem fent un esforç molt sostingut, molt dur, vol dir que estem fent esport anaeròbic i, per tant, estem perdent més recursos dels que rebem. Per tant, l'esport que recomanaríem és un esport aeròbic que es practiqui amb una certa freqüència i que, a més, es faci amb una intensitat mitja-baixa, val? Perquè això sí que ens ajudarà a oxigenar el cos. Però hi ha altres maneres, eh?
El tema de la llum que dèieu, aleshores som privilegiats perquè estem en un lloc del món on no ens podem queixar de la llum.
Correcte, això em porta a l'altre punt. Per millorar l'oxigenació, que està directament relacionat amb la llum, que són les plantes verdes. I ara em diràs, ui, i què té a veure les
hem
plantes verdes?
Hem de tenir plantes a casa. O sortir a buscar la natura.
Va per aquí, però ara ja parlaré d'ingesta, parlaré de nutrició. Hi ha una cosa que és fonamental, que és la que fa que les plantes siguin de color verd, que és la molècula clorofila, que és com la sang de les plantes. Doncs aquesta molècula el que aconsegueix és transformar la llum solar en energia química. Aleshores, aquesta molècula resulta que és pràcticament idèntica al que és el nostre glòbul vermell, al nucli del nostre glòbul vermell. Aleshores, quan ingerim clorofila, quan parlo de clorofila estic parlant, evidentment, de tots aquells aliments verds que són d'origen vegetal, el que ens està portant aquesta molècula que ens permet millorar la qualitat de la sang i el transport d'oxigen. Per tant, està íntimament lligat amb la llum. Si voleu, des d'una forma metafòrica, podríem dir que la llum és la font de la vida, perquè al final és la font de l'oxigenació del cos.
Verdures, per exemple, amb fulla, no?
Correcte. Podríem dir els espinacs, podríem dir una bleda, però la gent s'oblida que tenim herbes aromàtiques, tenim de tot.
Ja tenim excusa per no fer esport. Menjar més bledes. No sé si seria una bona excusa. I si no ho fem, sempre podem complementar-ho, no?
Sí, aquí és on nosaltres hem fet la selecció de productes i un del que tenim és clorofila líquida, tant en format en gotes com en spray.
Jordi, Claramonte, Adrià García, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
I ens acompanya ara la salseta del Poble Sec amb la salsa de l'Adrià.
Tu remenes les cassoles, tu remenes els fogons, tu remenes fins les olles, la cullera i els morrons. Ets Dalí de la salsa, Picasso dels pebrots, el Gaudí del fantomàquet, de la Mani i del Miró. Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català. Ferran Adrià, el rei de la cuina. Ferran Adrià, sucalí, sucalipà. De la cuina ets el rei Mides, al pa tu tornes or. El que digui no t'amoïna, portes bé els tovallons. Tu fas la crema salada, li treus la pell als cigrons. El greix a la cansalada, tu fas la truita sense ous. Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català. Ferran Adrià, el rei de la cuina. Ferran Adrià, sucalí, sucalipà.
L'orquestra, la salseta del Poble Sec, amb aquest, la salseta de l'Adrià, del seu àlbum, A Sucar. Resulta que, com compraves aquest CD, o aquest disc, CD, doncs et regalaven un pot d'una salsa que havia estat elaborada per el mateix Ferran Adrià.
També sent a Barcelona.
Bé, i ara és aquell moment de parlar de terra, en el temps de terra, amb l'Edu Cid i amb Pere Puigverd. I avui ens parlen de les olives.
Continguts en xarxa.
Temps de Terra amb Pere Puigvert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
És el que fem cada setmana, apropar des de la ràdio una finestra oberta al món del camp, del producte i de la pagesia del nostre país. I ho fem amb la inestimable col·laboració d'en Pere Puigvert, que puntualment arriba a aquest estudi, provinent de Ventalló, a l'Empordà.
Sí, perquè
Pere,
vinc del camp, eh? Vull
del
dir que...
camp, del camp, explicarem l'anècdota.
Vinc del camp perquè és que...
Vens de Balear, diria, l'Andalusia.
No, jo no ho faig, perquè, clar, no puc, però estan els nois, tenim dos nois que estan, sí, fent caure olives,
sí,
perquè ens diguem clarament, amb una màquina i un amb un pal,
sí, senyor.
I són olives molt petitetes, i estava allà distret, aficionat, no?, a recollint les que deixaven i així, perquè són molt negres. Aquest any és extraordinàriament avançat a la collita.
I bones.
I me truca l'Eduard i diu, ja estàs en camí? I jo dic, doncs la veritat és que...
M'havia despistat.
M'havia despistat. Ah, però estic aquí.
Però parlem d'olives avui. Ens venia de gust parlar d'aquest producte, senzillament perquè, com tot, també s'ha avançat. Em deien, Pere, aquí anem mitjanament bé, hi ha bona collita, però altres llocs del país, doncs, per la sequera,
ha
estat més tocades.
Va ploure, però va ploure una mica massa tard.
Sí.
És a dir, l'olivera és un arbre dels més resistents que hi han. És increïble la soferta que és, i les olives també, perquè abans de caure, abans s'arruguen, però, esclar, arriba un moment, com tot, no? N'hi ha unes que poden suportar-ho, n'hi ha unes que no poden, i se n'ha perdut molta. Llavors també hi ha hagut problemes, perquè al patir tant, doncs la mosca també ha fet més mal, sobretot a Andalusia. Nosaltres ho hem cuidat bastant i no tenim gens de mosca. És a dir, mosca és quan veus que les olives cauen a terra perquè els ha picat la mosca. I quan veus un camp que té molta oliva a terra sense haver fet vent, vol dir que té problemes.
El meu cultiu, que és una olivera i mitja, és a dir, una en un test i l'altra plantada a terra, ha estat molt productiu. La petita, la gran, és a dir, la del test, la de gran, que està plantada allà a l'aire lliure, quan va venir... La floració va venir dos o tres dies de vent
i es va
perdre molt. Però les que han quedat, Pere, són com prunes de grosses.
Que boniques.
Quines olives...
Sí,
escolta,
doncs...
per cert, aquí no ens ha arribat encara el bacteri aquest tan fumut?
Sí, o sí? Sí. Aquí també el tenim. Tenim un bacteri que posa en perill les oliveres. Nosaltres no ho hem agafat, però hi ha companys. Sobretot aquest bacteri actua molt amb les varietats autòctones.
Ah.
Amb les varietats autòctones, sobretot de plantació nova, perquè solen venir infectades ja de viver. I llavors no hi ha maneres de treure-ho, es van assecant les branques i poden arribar fins i tot a morir a l'olivera. És molt, 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 molt difícil d'erradicar. No és aquell bacteri tan destructiu que t'obliguen a arrencar totes les oliveres,
sí,
però és un bacteri que també fa molt de mal i fa que s'assequin parts de l'olivera. I llavors, clar, l'olivera es va debilitant, perquè si ja has d'anar tallant branques, clar, branques, i potser se li seca la branca, que és més vigorosa, que és més tendra, es va debilitant fins que arriba a morir. Sí, és un problema, per això, que l'oli és un bé preuat igual que, diria, gairebé la mel.
Sí, senyor.
Són uns productes que, per més que n'intentem plantar, cada vegada se'n consumeix més, cada vegada arreu del món consumeixen més oli, i realment, a part de lo saludable que és, doncs...
Hi ha qui l'anomena l'or de la vida, eh?
Sí.
Per les qualitats.
Jo, de les coses que he trobat més a faltar, quan me'n vaig del Mediterrani, i allò no tenir alguna cosa per amanir les coses, a mi ja ho saps que l'única cosa que no m'agrada és el vinagre, i és clar, i prefereixo doncs menjar-me l'amanida sense res.
Escolta, i per saltejar, eh?
Sí,
allò, tu, per... que saps que sóc un d'aquells
cuinetes que...
Sense deixar cremar-ho, és...
Exacte, que tinc predilecció pel wok, que treballa allò molt ràpid i sense cremar res, clar, el gust que va deixant en el que vas passant per la paella, aquell oli que, no, que està allò groc que va deixant l'essència és magnífic. Per cert, em deies, a efecte de les varietats autòctones, a quines són les varietats predominants?
Mira, la varietat autòctona més important que hi ha aquí és l'argudell. Llavors també podríem considerar varietats no en aquesta zona d'aquí, però en altres zones, la oliva aquella negreta a l'Aragó.
Sí.
També, és a dir, varietats petitetes, afecta, saps? Sí. Afecta més varietat, però no barbaquina. Diríem que barbaquina és l'oliva que resisteix més aquests bacteris.
Mare de Déu!
Fixa't tu, eh? Vull dir que...
I per... també una de les que dona un millor oli.
Sí, el que passa que la barbaquina té un problema que fa un oli tan suau que la gent que li agrada l'oli fort li troben a faltar alguna cosa. Per això a casa i molts companys fan un copatge. És a dir, barregem dues o tres varietats o quatre per donar-li aquell gust que a vegades aconsegueixes amb alguns vins, no? Que en barreges algunes varietats de raïm i per aconseguir el gust que tu pretens que sigui. Llavors, molta gent que fa plantacions noves planta ja diferents varietats ja pensades per poder fer aquest oli que cadascú li dona la seva personalitat, però arran de Catalunya tenim olis magnífics. Tota la part, Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona no crec que hi hagi masses
producció
d'oli. Realment és un cultiu que a mi aquí s'hi adapta molt, ja els romans el cultivaven. Imagineu-vos, aquí a l'Empordà sobretot, que fa il·lusió que encara aquí hi ha algunes oliveres mil·lenàries, dius, ostres, quants anys? I si us hi fixeu, jo això sóc conservador, però si aneu pels boscos, aquests boscos que hi ha mediterranis, veureu rebrolls d'olivera. Ara se'ls han menjat els pins, però tot el que són les muntanyes de la franja mediterrània, que ara estan ben plenes de pins, jo parlo pel meu poble, Ventalló, sí. Quan abans de jo néixer, eren tot oliveres. Tot oliveres, totes les muntanyes eren oliveres. Feixes d'oliveres i feixes d'oliveres. I fins i tot me vaig a fixar que la part de Prades, tota la part aquesta de la banda nord del Canigó,
sí,
però en les muntanyes de les estribacions, doncs està ple de rebrots d'olivera, amb feixes petitones, és a dir, que tot eren oliveres. I, per tant, avui dia els pins s'han menjat molta part d'abans del cultiu de... Ara s'han plantat camps, evidentment, sí, però les muntanyes eren tot
pleres. Un... Fixa't tu que, abans ho has dit, només començar l'olivera és un dels arbres més resistents. No només resisteix la sequera, sinó que
passa
un incendi, les crema...
I torna a embrutar.
A la que hi hagi humitat, tornarà a
embrutar. Sí, és brutal. Les soreres i les oliveres, per a mi, són els arbres
més resistents
que més
i més
m'agraden. Sí, sí. Jo em torna a dir, veure una olivera a mi i m'agrada podar-la, m'agrada tot.
Donar-li la forma,
sí, sí.
L'olivera
ha de tenir
forma.
És que tot. I també l'olivera no vol massa aigua. Vol aigua, si tu vols cultivar-la...
Si li dones aigua, creix...
Creix molt, però vull dir que no és allò que hagis de tirar una gran quantitat d'aigua. No, no, aguanta molt. És, un,
sí.
És fantàstic. Jo estic supercontent de...
I escolta, què produeix una olivera normalment?
Home, depèn de com sigui, no? Però oliveres d'aquestes de cultiu intensiu, doncs pot ser que et facin 20 quilos, 30, però una olivera gran, 200 quilos d'olives, els pot treure perfectament. Vull dir que, clar, depèn molt. Si no, 200 hauria de ser una mica gran i plena, però 100, 150, hi ha oliveres
que... Clar, que la gent que ens escolta diu, mare de Déu, quants litros, no? No,
no, no.
El rendiment és
molt
poc.
El rendiment és, mira, des d'un 13% quan es cullen molt verdes, fins un 30 o un 35% quan estan molt madures.
Que és el que passa a Andalusia.
Andalusia, però té un problema collir-la tan madura, que llavors t'agafa acidesa.
Sí, senyor.
És a dir, si vols un oli molt gustós, amb molt poca acidesa...
Doncs, que no rasqui el coll.
Que no rasqui el coll, s'ha de collir verdeta oliva. És a dir, que n'hi hagi un 60% de madures i un 40% de verda, o viceversa.
Que és quan és el millor moment. Per cert, que Andalusia han descobert l'arbequina, n'hi han tret moltes de les pròpies, que allà eren dues, la ojiblanca i la picual,
sí,
per, precisament, plantar arbequina, perquè diuen que l'arbequina és la oliva que produeix el millor oli del món.
Sí, sí, és molt finet. Molt finet, que és una nova tendència del consumidor. Li agrada gust, però no allò tan fort, tampoc els agrada.
I diuen que allarga la conservació de qualsevol altre oli fet de qualsevol altra oliva.
Això és interessant.
En fi, són coses d'aquelles que un descobreix al voltant d'un producte que a tots ens encanta, que és l'oli d'oliva.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs no sé si haurem de posar olives. Si sabiguessin allò curar-les, diria que sí.
Home, no és,
si
avui
no
dia...
en saben, jo ja els explicaré.
Avui dia no és gaire difícil, tu pots explicar-ho.
Home, jo ho sé perquè la meva sogra té la mà trencada.
Digue-ho ràpidament. Si no és...
Bueno, com ho fan... primer les tenen 7 dies netejant-les cada dia, canviant l'aigua. Si pot ser aigua de pluja, com que no tenim aigua de pluja, hauria de ser aigua d'aquesta embotellada, doncs les posen en una galleda i les deixen. Ells, a veure, per consumir-les el més aviat possible, les fan, en diuen, rajades.
Sí, és bona.
Entretenir-se amb un ganivet i anar fent un tall a cada oliva, posar-les en aquest ensat amb aigua i canviar-les durant 7 dies. I un cop les tenen canviades 7 dies, hi ha un secret molt fàcil, que és agafar un pot, posar aigua i anar-hi posant cullerades de sal, i li posen un ou. Quan vegin que l'ou puja,
vol dir que ja
està en el moment just de la sal. Llavors allà li posen aquestes olives
i se n'obliden herbes,
Home, i li poses el romaní, farigola, all,
pebrot vermell,
una pela de taronja,
que vulguis, el que t'agradi,
i totes les herbes que vulguin, orenga, el que vulguin, li posa allà i se n'obliden durant aproximadament 30 dies
que vagi
i
curant.
Tindran unes magnífiques
olives. Sense boques dit. Sense...
No hi ha cap conservant.
Bé, doncs mira, olives, si algú encara nosaltres l'altre dia una senyora ens en va encarregar, els acollim a mà i ho percebà.
Molt bé.
Mira, ràpidament, verdures, aquesta setmana coliflor, mongetes, broqui obert, bledes, porros, tot això està molt bé de pareu.
Sí, senyor.
Fruita, doncs, mira, toca el temps de les castanyes. Aquest any van cares perquè no va fer molta calor i no cauen. Raïms, pomes, estem acabant de collir les pomes, però encara n'hi han. Pavos Santos, caquis i mandarines.
Sí, la setmana que ve podríem parlar
dels
caquis.
Sí. És un cultiu que torna a reviscular.
A veure, doncs, gràcies a l'hostaleria, ja ho explicarem. Pere Puigverd, que ho hem de deixar aquí, però tornem la propera setmana, parlant de caquis.
Doncs vinga, fins la propera setmana, serà un plaer.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I arriba l'apartat de l'entrevista, aquesta secció que ens porta a l'Abel Font, i avui parlarem amb el president de l'Associació de Jubilats, Ramon Ministral. Ens parlarà de la castanyada i també d'una activitat que... se portarà a terme demà aquí a la sala polivalent del Casal dels Jubilats. Demà a les 5 de la tarda hi ha una xerrada a càrrec d'Anna Solés, farmacèutica, que ens parlarà el que cal saber de la diabetis, el que cal saber en la gent gran sobre la diabetis. Tot això ens ho explica Ramon Ministral, que parla amb la Font. Amel, com vulguis, endavant.
Bon dia, doncs, sí, Joan, avui a l'apartat d'entrevista parlem de gent gran i parlem d'activitats fetes i per fer. En primer lloc, si sortim d'una jornada festiva com va ser el Tots Sants, hem de parlar de castanyada. però si ens acostem a temps d'hivern, doncs també pot haver-hi temps per a la reflexió i parlarem d'una xerrada que hi ha convocada per demà sobre diabetis. Anant a pams, per parlar-ne tenim aquí el president de la Llar del Jubilat, en Jardí del Padró, en Ramon Ministral. Ramon, sigues benvingut a la ràdio. Com anem?
Molt bé, gràcies. Bon dia.
I també com va anar la castanyada d'ahir, no?
Oh, i tant que sí, i tant que sí, va de mi. Ja va sortir tot rodó. Érem 155 i va haver-hi les castanyes, una bossa, hi havia 12 castanyes, 12, 13 castanyes, hi havia un platet en 5 panellets, hi havia un bocata de pernil,
Figa.
Hi va haver-hi vi, aigua per el bocata, allà on des pels panellets i per les castanyes hi varen posar-hi garnatxa.
Vinga.
I després de tot això, un bon ball que va durar fins a les 9. Vull dir que jo crec que va sortir rodó. A més, comptant que sabem positivament de que hi ha 50 persones que l'any passat hi eren i aquest any no han pogut venir perquè uns varen marxar amb l'Inserso, els altres eren a Girona, en fi, varen comptar que hi ha 50 persones que haguessin vingut i no hi eren. Doncs ja haguessin passat dels 180 que acabem, o 185 o 186 que acabem en el... I he tingut de dir que no, perquè el que no podem fer és enxugar-ho en allò i que passés alguna cosa.
I sobresaturar o passar de l'aforament permès en una sala com la de la
Llar. Exactament. Però, bueno, en resumides comptes, perfecte, molt bé, la gent va sortir contentes, les castanyes també van sortir bones, no vull pas dir que en cada bossa no sortís una de dolenta, bueno, que això vull dir...
És molt difícil de controlar, això.
Això passa a les millors famílies, això, vull dir, no hi ha pagat, això no hi ha res a dir. I les castanyes, boníssimes, també, en fi, tot va sortir rodó. El ball, la gent, i ja ho vas veure, que vas venir una estona i ho vas veure, tu.
Sí. Només em faltava trobar parella i posar-me a ballar una mica, també.
Exactament. Home, ja n'hi havien de parelles sueltes, de dones sueltes, ja n'hi havien, eh?
Tenia molta feina.
Tenia molta feina.
De fer cap disbrat.
No, i a més, ballar amb la càmera tampoc diu gaire bé, eh?
Ha sigut incòmode.
Sí.
Ja ho crec. Escolta'm, felicitats per això, per una festa que sempre va bé, i si la gent en respon i en surt contenta, doncs què més es pot demanar? Però llavors, des de la Llar del Jubilat també sou conscients dels problemes que té la societat i per què no de tant en tant fer o convocar algun acte més de reflexió. És el cas del que hi ha convocat per demà divendres,
això mateix,
a les 5 de la tarda, una xerrada sobre què cal saber de la diabetis amb la farmacèutica Anna Solés. Com ha anat, com s'ha organitzat aquest acte?
Aquest va ser l'equip farmacèutic, o sigui, fa unes xerrades, que està previst fer una xerrada aquesta del diabetis i una altra de la pressió, o sigui, de la pressió sanguínia. I, bueno, de fet, demà farem aquesta, bueno, farà aquesta
del
diabetis, que és una cosa bastant preocupant i bastant problemàtica per la persona que ho pateix. Perquè és una cosa que passar de 120, el que sigui, ja comença a tenir sucre. I com la gent ens fem grans, doncs solem passar. I a més, com fas, depèn del que menges, ahir mateix amb les castanyes, amb els panellets i tot això, doncs això, esclar, fa pujar.
Ahir era un excés, tot això. Perquè hem parlat, un entrepà de pernil.
Sí.
Pernil salat.
Sí.
12 castanyes.
També.
6 panellets.
També.
Una mica de vi.
També.
Un gotet.
I una mica garnatxa.
Però llavors un altre gotet de garnatxa.
Sí. I també hi ha aigua, també, eh?
L'aigua no fa cap mal.
No, però també n'hi havia, eh? I que, per cert, se'n van feure forces ampolles, eh? Ara no ho posem tot
perquè,
malament, eh?
Perquè la gent n'és molt conscient, que s'ha de veure
que sí,
bé.
Que sí.
I, de fet, ahir seria un excés, si vols. Ara, un dia de tant en tant no fa cap mal.
No.
Altra cosa, si n'hi ha costum i si hi ha uns mals hàbits regulars de menjar i beure amb excés aliments que te faran pujar el sucre.
Per això és important que la gent sàpiga i escolti els problemes que et pot tenir, inclús amb l'alimentació, inclús... Hi ha moltes coses, o sigui, si fas un bon àpat i després te'n fas mitja hora a caminar o mitja hora a córrer, doncs també ajudes a cremar-ho més. Vull dir, esclar, tot això són coses que demà l'Anna ens ho explicarà i veurem. O sigui, crec que pot ser una xerrada molt, molt, molt positiva, eh?
Tant de bo hi hagués tanta gent com ahir.
Seria molt maco, eh? Seria preciós, tu. que diguéssim que treure les cadires negres. Jo dic les cadires negres perquè quan s'acaben les blanques, hem de treure les negres, que ja les tinc guardades. Seria bo que tinguessin que treure les cadires negres. De veritat que sí.
Doncs vinga, que no sigui per no haver-ne parlat. Avui us n'hem fet una mica de prèvia aquí al Matins en Xarxa. Serà demà divendres a les 5 de la tarda a la sala polivalent de la Llar del Jubilat Jardí del Pedró, un acte dins el programa d'educació sanitària per a la gent gran. Xerrada sobre la diabetis a càrrec de la farmacèutica escalenca Anna Solés. Ramon?
Doncs sí, molt ben dit i molt ben explicat.
Aquí està.
I que tothom vingui, tothom qui vulgui venir, lògicament, que crec que serà molt, molt, molt positiu, eh? Vull dir que jo crec que valrà la pena, eh?
I sou tots convidats, doncs, sigueu jubilats o no jubilats.
No, és entrada lliure per tothom, eh? Vull dir, no. Aquí pot venir tothom, eh? No és per jubilats, eh? Mm-hmm. Que hi ha molta gent que es pensa, ai, no hi vaig perquè jo no soc jubilat. No, això és per tothom, eh?
Avui ens hem fet ressò d'actes més o menys immediats. Primer, el balanç de la castanyada d'ahir. Segon, aquesta xerrada de demà divendres. En perspectiva, què hi ha més en cartelleria?
Pues, ara pues, tenim una excursió que farem el 29 d'aquest mes, que anem a Sort, o sigui, anem a passar una nit allà. Ja ho sé que Sort és una paraula que ara no se sona gaire bé, però és que estava programada aquesta excursió de fa 2 o 3 mesos. No, ben bé 2 mesos, clar. De fet, irem a passeig en allà, després dormim, o sigui, esmorzarem a la Gleva, dinarem en l'hotel Passet, que és el de...
Que no hi faltin els àpats, eh?
No.
Les excursions es munten a partir dels àpats, no?
Però t'he dit una cosa, eh?
Llavors hi ha complements.
Espera.
Però per endavant l'àpat.
Però no t'ho perdis, eh?
Digues, aviam.
145 euros val. Amb 145 euros, 45 euros, te regalen un dècim de loteria, que són 20 euros. Queden per 125.
Per 125?
25. Amb 125 hi ha 2 esmorzars. 2 dinars,
vinga.
Un sopar, un dormir i una visita amb un, diguem, una formatgeria, allà a fer una visita, a fer un estet, una mica de cosa, i després tornar cap a casa. Vull dir, per escolta, això que sigui, que diguem, això és un preu tirat, eh?
Més barat no pot ser.
Més barat...
O més barat que Andorra, diríem, quasi.
Sí, més barat, exacte. Més, bueno, Andorra ara ja no
ja
sé...
No és,
ja no sé si es pot anar gaire a fer aquestes coses. Però, bueno, jo crec que val la pena, eh?
Ramon, gràcies per haver vingut a la ràdio a explicar-nos-ho. Felicitats per les coses que funcionen bé.
Sí,
i
home.
Per tot allò que aneu programant perquè la gent gran doncs estigui ben entretinguda.
Sí, home, d'això es tracta. Ara també volia aprofitar per dir, perquè, mira, també ara que ve l'ocasió, fem allò, la gimnàsia rítmica, que fem els dilluns i el dimecres. Però resulta que s'ha anat retrasant perquè la noia que feia la gimnàsia va tenir una criatura i ara té algun problemet. Tenien que començar, diguéssim, el dilluns que ve. Però tot això ho hem de plaçar-ho perquè aquesta noia no està en disposició de venir. Vull dir, que sàpiguen la gent que estava apuntada o que volia venir, que ja avisarem com d'això. Però en prevista estava decidit fer-ho el dia 6, que és dilluns que ve, i de moment queda plaçat, ajornat, fins que aquella noia...
Fins a nou avís.
Fins a nou avís. Queda dit.
Aquí està dit, doncs. Ramon, felicitats. Fins la propera.
Molt bé. Bon dia.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Sin poderte contemplar,
tú que pagaste mal a mi cariño.